a l'Afganistan amb el permís del veí Pakistan s'hi juga el nou gran joc de l'Àsia Central. Així ho va definir Ahmed Rashid en el llibre Els talibans ja fa 20 anys. Molts països volen controlar el gas i el petroli i ara també les terres rares afganeses. La invasió soviètica, la seva sortida amb la cua entre les cames, la guerra fratricida entre talibans i senyors de la guerra, la primera era dels talibans, els 20 anys d'ocupació estrangera i ara, novament, el retorn dels talibans. Benvinguts al Mapa Mundi.
Mapa Mundi, el podcast per saber què passa al món. Amb Quim Olivares.
No podem parlar de l'Afganistan sense fer-ho del Pakistan.
We now talk about Afghanistan and Pakistan as an interrelated situation. And I will state right up front that success in one country requires success in both.
És una situació interrelacionada, diu Richard Holbrooke, l'enviat especial dels Estats Units a aquella regió anys enrere. És el concepte anomenat AFPAC, l'inicial dels dos països. Es diu que el va crear aquest diplomàtic per definir aquest teatre d'operacions tan important pels nord-americans des dels atemptats de l'11 de setembre del 2001, oi, Sergi?
Sí, pels americans, pel món en general, malgrat estar lluny de tot i de tothom, almenys del món occidental, per la presència dels talibans, per la presència d'Al-Qaeda, per la presència de l'anomenada xarxa Haqqani, amb vincles suposadament amb uns i altres, i encara hi hem d'afegir, per exemple, els talibans del Pakistan, Tehreki Taliban Pakistan, TTP, i també des de l'última dècada la presència d'Estat Islàmic.
Sergi Roca, cap de la secció d'Internacional de Catalunya Ràdio i enviat especial a l'Afganistan i al Pakistan.
En els últims 20 anys, Kabul ha acusat Islamabad de donar refugi als talibans, al Pakistan, una regió, per tant, del món, diríem que absolutament convulsa, en èpoques en què els atemptats, les batalles, els bombardejos han estat el pa de cada dia. I això, evidentment, ha acabat derivant en una militarització d'aquesta zona enorme i, sobretot, doncs, el que passa en aquests casos, no? Desplaçats interns per tot arreu.
Has parlat d'aquesta zona per situar-nos a tots. Estem parlant de la frontera entre el Pakistan i l'Afganistan, coneguda com la línia Durand, i marcada als mapes a finals del segle XIX, oi?
Exacte. Al nord-oest del Pakistan i a l'est de l'Afganistan. És aquesta línia establerta el 1893, de nord a sud, per l'imperi britànic que controlava l'Índia, llavors, encara no existia el Pakistan com a país pròpiament, d'acord amb el govern afganès de l'època, un emir que hi havia llavors. Va des del Caixmir, al nord, una zona en disputa, un conflicte dels històrics que hi ha al món entre el Pakistan i l'Índia, fins a l'Iran, cap al sud-oest, però una frontera com tantes altres al món que va deixar comunitats com la dels Pashto dividides a banda i banda. Això l'ha convertit històricament en una frontera tan postissa com sobretot porosa, perquè les dues bandes no s'han deixat mai d'interrelacionar, estan absolutament connectades. Avui en dia, per posar només un exemple, la demostració més evident d'aquesta realitat és el trànsit de mercaderies.
Assalamu alaikum!
Això és un camió, eh? Això és indubtable que és un camió.
És un camió, l'anar i venir de camions d'un costat a l'altre de la frontera és constant, fins i tot ara, amb l'últim canvi de règim ben recent. Menjar, fruita, verdures, però també roba i altres tipus de mercaderies van a banda i banda. És una zona on el que predomina, sobretot, és la pols. Menges pols, directament, la sorra aixecada per les rodes immenses d'aquests tràilers. Alguns porten 22 rodes, doncs, quan es mouen en aquesta zona, doncs pols, molta pols. És la imatge, el so, l'olor que es viu al punt fronterer de Torham, un dels principals d'aquesta frontera, tot i que n'hi ha altres, com la d'Espimboldak, Chaman, més al sud, i en una zona també inhòspita, el Balutxistan, punts on ara sobretot hi passen camions, com aquests que sentim, però que també és un punt de mobilitat vital per afganesos i pakistanesos.
De fet, des de la capital del Pakistan, Islamabad, fins a la frontera, com va canviant el paisatge, la realitat del país?
Heu de pensar, us heu d'imaginar, en un territori aspre, abrupte, amb carreteres que passen enmig de muntanyes que van amunt i avall, i on gairebé cada corba, que n'hi ha moltes, a cada turó, hi ha edificat un fortí. Des de Peshawar, estem parlant...
Ja ho entre mig, no? Entre la frontera i Islamabad, més o menys.
Exacte, nosaltres vam sortir d'Islamabad, vam anar en direcció cap a la frontera amb l'Afganistan, la de Torham, en aquest cas, i bé, a la que arribes a la regió de Heber i acabes passant fins i tot ja difuminada a les zones tribals, a les àrees tribals, doncs cada vegada hi ha menys població i et trobes doncs, a aquestes muntanyes que separen els dos països. I quan arribes al punt de Torham encara ho veus més clar. És a dir, seguretat, exèrcit, tanques, filferros, concertines, molts militars pakistanesos, guardes de seguretat, exèrcit, i a la primera porta d'accés a l'Afganistan el primer talibà armat amb un fusell. I molta gent esperaven en aquell moment per entrar cap al Pakistan, una frontera tancada, a priori, tot i que alguns podien acabar passant, molt pocs, i cap a l'altra banda, doncs, afganesos, en molts casos, que tiren cap allà, o pakistanesos, fins i tot, que decideixen doncs, apuntar-se a la causa talibana. Clar, són dos països separats per una tanca de 4 metres d'alçada durant 2.600 quilòmetres, els que fa la frontera, i molts fortins en aquesta zona muntanyosa. La van començar a construir el 2017 pels atacs constants que hi havia al Pakistan, i tu la veus, estàs a la frontera de Torham i veus un enfilat que va pujant per les muntanyes, i clar, ho atura, podríem dir, gairebé tot, però no tot, perquè fins i tot els americans han atacat amb drons a banda i banda d'aquesta frontera. Els drons sí que no hi ha
frontera que valgui.
No hi ha tanques que valguin.
I en aquesta part del Pakistan estem parlant de l'oest, m'imagino que has parlat de les mesures de seguretat, de l'amenaça terrorista, però també la complicada vida de les dones. S'hi pot veure supur en qualsevol racó d'aquesta part del país?
Sí, clar, hi ha moltes similituds. Costa molt, també en aquest sentit, determinar si estàs al Pakistan o a l'Afganistan. A les àrees tribals del Pakistan això es nota moltíssim, fins i tot fins al punt que ens vam trobar en unes jornades sobre els reptes del terrorisme al Pakistan, i concretament en aquesta regió fronterera amb l'Afganistan, la de Heber.
I'm the first female journalist from my tribal area and I joined journalism in 2018. Since then I'm working with many...
Qui és aquesta dona que sentim?
Mira, és, ara ho deia ella, és Magmara Afridi, la primera, deia això concretament, la primera i encara única dona periodista d'aquesta part del Pakistan. I treballa de periodista des del 2018, és a dir, que fins fa 3 anys no hi havia cap dona periodista en aquesta zona del món. La seva vida em va semblar ja llavors un exemple molt, molt representatiu dels pakistanesos d'aquesta zona del país, la regió on els talibans, recordem-ho, van disparar a la cara a Malala Yousafzai l'any 2012, o sigui, no fa ni 10 anys. Justament en aquell any un atac va destruir l'escola d'aquesta noia que sentíem, la periodista Magmara Afridi. La seva família va haver de canviar de lloc per viure, de població, com en el que és només un exemple dels milers de casos de desplaçats interns que comentava abans al Pakistan.
I ara han notat d'alguna manera el retorn dels talibans al poder al veí Afganistan?
Moltíssim.
The local Taliban emerged.
Els talibans locals van aparèixer posant en el punt de mira membres del Departament de Seguretat com la policia, que portava l'uniforme negre, els policies de trànsit, i ara no se'ls hi permet, no poden portar l'uniforme i han de treballar amb la roba de carrer normal perquè estaven amenaçats. Sigui quina sigui la situació, l'Afganistan té un impacte directe a les àrees tribals.
Les àrees tribals. Quan vam visitar una de les principals madrasses del Pakistan, l'anomenada Universitat de Khorakatak, ens van dir que d'allà havien sortit 8 dels 33 ministres que ara mateix governen l'Emirat Islàmic de l'Afganistan. Una madrassa amb 4.000 estudiants, quasi tots de famílies humils o directament pobríssimes. Un extrem que en molts casos els aboca primer a aquests llocs de culte islàmic i en algun cas directament a l'extremisme, com ens comentava ella.
L'atur ara mateix és el principal problema i això afavoreix que acabin a les madrasses, que comencin a unir-se als talibans. Fins i tot veiem moltes vegades que els talibans locals condueixen per la carretera i ara tenen cotxes més grossos i a molts d'aquí els impressiona i pensen, d'acord, si m'uneixo als talibans, tindré accés als mateixos luxes que tenen ells.
als talibans com a reclam per millorar la vida, no? Però, a més, aquesta periodista, tinc entès, la ma mare Afridi, treballa pels drets de les dones, oi?
Sí, per l'empoderament de les dones Pashto, concretament, d'aquesta comunitat tan important en aquesta zona, tant al Pakistan com, sobretot, amb l'Afganistan. Ella ha tingut contacte, continua tenint contacte permanent, doncs, amb dones i homes, també, evidentment, que intenten, doncs, donar valor als drets de les dones, alguna cosa tan bàsica, almenys per nosaltres, i que ara amb el retorn dels talibans, doncs, està empitjorant i fa que ella se senti impotent.
Dins de l'Afganistan pateixen amenaces de mort, s'han d'amagar en diferents zones i fins i tot a la frontera de Torham hi ha restriccions, o sigui que no pot venir ningú. És a dir, que no hi podem fer res, tan sols els demanem que mantinguin un perfil baix.
Quan parlem d'empoderar les dones és, doncs, de defensar-se davant situacions com els crims d'honor, no? De tenir relacions amb homes, i que això pot acabar doncs, molt malament per elles. O a nivell de la relació amb els pares de família. Doncs ella ens explicava com intenten, d'entrada, que elles entenguin que això, doncs, ha d'anar canviant, i després fins i tot intervenint en famílies i fent quadrar alguns pares, fins i tot de família, o germans, que en alguns casos, doncs, no respecten com caldria a les seves filles i germanes i dones.
Amb els talibans al poder, què n'ha de fer la comunitat internacional, especialment aquells estats fronterers? S'hi ha de dialogar? Se'ls ha de reconèixer? Comencem pel Pakistan.
There is only one way to go. We must strengthen this current government.
Aquest que sentim és el primer ministre pakistanès, Imran Khan, a les Nacions Unides. Quin és el paper que ha de fer el Pakistan, Sergi?
És molt important. Està interrelacionat, com dic. És un verb que estic fent servir molt, però és que és així. Una cosa va lligada amb l'altra, absolutament. A Islamabad vam poder entrevistar un periodista, analista de la cadena GTV, Matin Haider, amb un discurs, tot s'ha de dir, molt governamental, dels pakistanesos, realment. Fins i tot justificava una imatge molt criticada dins de l'Afganistan, molt recent, el viatge a Kabul del cap de la poderosa intel·ligència pakistanesa, el general Faiz Hamed, just després de la sortida dels Estats Units.
El cap dels serveis d'intel·ligència pakistanesa va visitar Kabul amb l'objectiu bàsic d'ajudar els talibans a restablir el seu sistema de seguretat i intel·ligència, que és molt necessari pel contraterrorisme. Si aquest sistema es restableix, servirà per fer més segura la comunitat internacional, més segura la regió i més segur el Pakistan.
El Pakistan, tothom té, i a l'Afganistan també, però sobretot al Pakistan, tothom té molt present l'ISI, Inter-Service Intelligence, del Pakistan, aquests serveis d'intel·ligència.
Són els espies, no?, del Pakistan.
Exacte. Mira, a la frontera de Torham, per exemple, en un moment complicat de paperassa per aconseguir passar a l'altra banda de la frontera, en un despatx dins d'un barracó, hi havia dos homes que jo vaig pensar, doncs, deuen ser d'aquí de la frontera, no?, prenent notes, amb bolígraf, en una llibreta, de tot el que passava i del que parlàvem allà dins. Bé, després vaig saber que eren membres dels serveis d'intel·ligència.
Quin control té l'ISI, els serveis d'intel·ligència pakistanesos de l'Afganistan? No s'hi mou res a l'Afganistan sense el seu control?
Bueno, yo no sé si podemos decir tanto, ¿no? Pero desde luego, desde un punto de vista estratégico, sí que marcan mucho la dirección.
Nicolás de Pedro, cap d'investigació a l'Institut for Statecraft de Londres.
Y desde luego no se entiende la fortaleza de los talibán a la hora de retomar este verano el control del país sin el apoyo pakistaní, ni ahora ni tampoco hace 20 años.
Perquè el Pakistan és imprescindible per a l'estabilitat de l'Afganistan?
Bueno, yo lo diría al revés. Diría que Pakistan es imprescindible para entender la inestabilidad en Afganistán. No es un factor que contribuya a la estabilidad, sino que históricamente, o desde luego en los últimos 40 años, Pakistán ha contribuido decisivamente a la inestabilidad en Afganistán. A Pakistán le interesa tener un gobierno amigo en Kabul y los talibán le ofrecen ese gobierno amigo. Por eso, obviamente, Pakistán respalda a los talibán, porque lo interpretan como un gobierno sobre el que tienen mucha capacidad de presión, mucha influencia y que es amigo, ¿no? Entonces ellos harán todo lo posible para que los talibán sobrevivan, o sean, en fin, que su régimen sea sostenible y que sobrevivan también internacionalmente. Lo que ocurre es que cuando no ha habido esos gobiernos que Pakistán percibía como favorables a sus intereses, Pakistán no ha tenido ningún problema en agitar y generar inestabilidad dentro de Afganistán.
I un país del que tothom parla, però que no sé si es nota que hi és a la regió, és la Xina. És la portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors xinès dient que cal ajudar l'Afganistan i la seva gent en tot el que faci falta. El paper de la Xina, important, no?
Molt important. Mira, per primer cop vaig posar cara directament a la seva presència, activitat al centre d'Àsia, a l'anomenada i famosa Nova Ruta de la Seda, la iniciativa One Belt, One Road, un projecte faraònic que consisteix, entre moltes altres coses, a fer inversions, infraestructures, de punta a punta d'Àsia. I concretament, el que vaig veure, més que xinesos realment no en vaig veure, no? Però sí una enorme autopista en construcció prop de l'Afganistan. Vaig preguntar què era, si era un projecte propi, diguéssim, local, i em va dir no, justament forma part d'aquesta iniciativa, una mega autopista en direcció cap a l'Afganistan. Un altre periodista pakistanès, en aquest cas de l'agència Associated Press que treballa al Pakistan, Lehaz Ali, ens ho resumia així.
La Xina té les seves inversions, aposta molt pel comerç. Estan establint el corredor econòmic Xina-Pakistan i volen crear una carretera cap a l'Afganistan, del Turkmenistan al Tajikistan, a l'Azerbaidjan i després continuar per Armènia, Geòrgia i l'est d'Europa i després també de l'Afganistan cap a l'Iran i des de l'Iran cap a Turquia i des de Turquia fins a Europa. Estan en una posició de win-win.
Quins interessos té la Xina a l'Afganistan més enllà de protegir les seves inversions en infraestructures?
Bueno, a Xina lo que le interesa es, en primer lugar, que la situación en Afganistán no irradie inestabilidad hacia su territorio. Tienen una frontera que es pequeña, de unos menos de 100 kilómetros, muy inaccesible, muy remota, y que China no tiene interés en desarrollar, una frontera directa compartida entre Afganistán y China, ¿no? Y el primer tema que pone China en la agenda cuando dialoga con los talibanes, que no quiere que Afganistán sea una suerte de santuario o de apoyo para activismo uigur que pueda refugiarse, buscar refugio en Afganistán. Esta es su primera prioridad. La otra, bueno, que no haya una inestabilidad regional que acabe afectando sus grandes planes de desarrollar infraestructuras que conecten China con el mar Arábigo a través de Pakistán, que es una infraestructura que es el CPEC, el China-Pakistan Economic Corridor, que es fundamental para China, perdón, para Pakistán, y también de alto valor estratégico para China. Y de por último, también las infraestructuras de transporte de hidrocarburos del Asia Central exsoviética que conectan con China. Si además hay una situación de mínima estabilidad en Afganistán que le permite a China llevar a cabo algunas inversiones o desarrollar algunos proyectos en sectores mineros y tal, esto también será bienvenido por Pekín, obviamente, pero esta es, digamos, su tercera prioridad. Las otras, la primera y fundamental, es la cuestión uigur, Xinjiang, y que no haya inestabilidad regional.
Xi Jinping i Vladimir Putin van acordar intercanviar informació d'intel·ligència i fer reunions sovint sobre l'Afganistan per prevenir la inestabilitat en aquest país. Quin paper pot jugar Rússia al nou Afganistan?
Bueno, Rusia, igual que a China, no quiere que lo que suceda en Afganistán irradie o genere inestabilidad o se proyecte hacia Asia Central, el Asia Central exsoviética, donde Rusia todavía mantiene una fuerte presencia y lo considera todavía uno de sus patios traseros, ¿no? Por otro lado, quiere aprovechar, ¿no?, y, digamos, fortalecer su posición diplomática y aprovechar la coyuntura para reforzar su posición en la propia Asia Central exsoviética y también en su relación con Pakistán, porque eso también le da a su vez, digamos, cartas en su negociación con la India.
És Narendra Modi, primer ministre de l'Índia, deia que era essencial assegurar-se que el territori afganès no es faci servir per preparar atacs terroristes. Nova Delhi ha perdut influència a l'Afganistan amb l'arribada dels talibans?
Sí, claro. En lo que ha sido una ganancia para Pakistán, ¿no?, con la llegada de los talibán, es una pérdida neta para India, que ahora tiene un gobierno inamistoso y hostil en Kabul, ¿no? Y esta es la preocupación de Islamabad y de Nueva Delhi. Cuando hay un gobierno afín a los pakistaníes o a Pakistán en Afganistán, eso suele tener una correlación o suele generar también un aumento de la actividad terrorista o de otros tipos de activismo en Cachemira, ¿no?, en el territorio indio. India es, de hecho, probablemente el, el gran perdedor con la retirada de Estados Unidos y con la, digamos, el retorno de los talibán, India es uno de los grandes perdedores en clave regional.
¿I què faran a partir d'ara als Estats Units?
I spoke to the leader of the Taliban today. We had a good conversation. We've agreed there's no violence.
És Donald Trump, el 2020, quan deia que havia parlat amb el líder dels talibans, que havia tingut una bona conversa i que havia acordat que no volien més violència.
This decision about Afghanistan is not just about Afghanistan. It's about ending an era of major military operations.
Més tard, Joe Biden parlava de final d'era de grans operacions militars per refer altres països. Han perdut definitivament influència als Estats Units a l'Afganistan després de 20 anys de guerra?
Sí, claro. La influencia y el peso de Estados Unidos ahora va a ser mucho menor, tanto los asuntos afganos como los asuntos regionales. Estados Unidos se ha retirado, o sea, se ha retirado de lo que considera un teatro secundario y quiere concentrar sus esfuerzos y su atención en su confrontación estratégica con China, y ahí el ámbito destacado, digamos, el escenario destacado de esa competición estratégica es el Indo-Pacífico. Entonces, esa es la motivación fundamental de haberse retirado de Afganistán. Mantendrán interlocución y Estados Unidos seguirá siguiendo la situación como sigue lo que sucede en todo el mundo, pero su nivel de influencia y su nivel de interés político va a ser mucho menor.
I davant d'aquest panorama, els talibans, què hi diuen?
Ells diuen que han canviat, que volen parlar absolutament amb tothom. Ho diuen una vegada rere l'altra. Pel bé dels afganesos, diuen, saben que això és el que es vol sentir des de fora, un país, això és cert, cada vegada més enfonsat, cada vegada més sense energia, sense múscul. I quan parlaves amb alguns d'ells, en aquest cas un amb contacte estret amb el règim, com és el general Muhammad Mubin, també quedava clar el missatge.
La Xina, el Pakistan, Rússia, Qatar volen una bona relació amb l'Afganistan. Ja tenien una bona relació amb els talibans, però l'Emirat Islàmic vol una bona relació amb tothom, també amb Amèrica i amb Europa. Però el senyor de la guerra, Ahmad Shah Massoud, i els líders de l'anterior govern, Ghani i Karzai, van mostrar una imatge dolenta dels talibans que no era certa. Si els mitjans internacionals veniu a parlar amb els nostres savis, veureu el seu bon comportament i intencions. Els talibans no són mala gent, volen la pau. L'Emirat Islàmic aposta per la negociació.
Això ja es veurà, però de moment els afganesos, què hi diuen? Estan disposats a ingerències estrangeres o no?
Els afganesos, d'entrada, amb prou feina, tenen feina a sobreviure. Cues als bancs permanents, la sensació de corralito és angoixant per moltes famílies. Estem parlant d'un país amb fallida tècnica, amb gent que treballa però que no cobra, i amb un percentatge mateix de població a l'atur que creix dia a dia en aquesta cua mateix davant d'un dels bancs. Ens deien que un 90% potser d'aquella gent que estava esperant treure diners doncs s'havia quedat sense feina. Ingerències estrangeres? És una sensació molt estranya. Molts et parlen amb nostàlgia de l'abans dels talibans, i hi ha els que demanen ajuda per marxar, però també perquè el món no s'oblidi d'ells, estan molt atemorits amb aquest Emirat Islàmic.
I hi ha milers d'afganesos que continuen amagats, que viuen amb un perfil baix o que intenten fugir, te'n vas trobar també, no?
Sí, ètnies minoritàries, antics col·laboradors de les forces estrangeres, i per declaracions com aquesta del talibà que explicàvem abans, sobretot moltes dones que fugen.
A l'Emirat tenim el nostre marc religiós per a la dona. I tant que tenen drets. I si una dona a l'Afganistan viu dins d'aquest marc religiós, estarà segura.
Llancen aquest missatge que ells creuen contingut, ponderat, però, clar, llegeixes entre línies i, vaja, continuen impedint amb fets que moltes dones puguin tornar a treballar, que les noies de més de 12 anys puguin anar a l'escola. I vaja, i l'ús del burca, aquesta roba malauradament en el fons protectora per elles, doncs s'ha multiplicat exponencialment al país. També les grans ciutats on es veia menys. Es veia potser molt ja abans a Jalalabad o a Kandahar, però no tant a Kabul, i a Kabul se'n veuen cada vegada més. Per això a mi m'agradaria visibilitzar especialment la veu d'una dona.
All of my family, my brothers, my sister-in-law, her kids.
És la Fàtima Ayubi. Vam parlar al matí de Catalunya Ràdio amb ella, amb la seva germana, que havia pogut fugir, ara està a Polònia, i allà a Kabul vam poder entrevistar-la en un lloc amagat, i recentment ha pogut arribar a Espanya, concretament, i bé, ho explicava així.
This is Fatima Ayubi. I still can't believe that I have made it to Spain. I can't express my gratitude and words for being safe and alive.
I finalment, Quim, a mi el que m'agradaria, també per deixar una imatge una mica d'optimisme, almenys acabar amb un so, més concretament amb una música.
Aquest so recorda els cassets de fa temps, no?, que teníem al cotxe.
Sí, sí, no era un casset en aquest cas, era la ràdio, era la ràdio. Però vaja, és una cançó que amb la que en el nostre camí de tornada cap a la frontera, tant amb el conductor, en Sofí, com amb el que va col·laborar amb nosaltres, amb Mustak, va ser un moment de desconnexió de la realitat. Les mateixes dues persones que ens deien com hem de viure en aquest país governat per aquesta gent, doncs un moment per desconnectar completament i disfrutar de la música, que és un dels altres elements doncs que va desapareixent o que
perilla, com a mínim.
Perilla, com a mínim, fins i tot ens acabaven d'explicar la història d'una botiga on es venia música i on es feien concerts, que està tancada i amb el que la portava, el propietari, que està desaparegut.
Doncs amb aquesta música afgano-pakistanesa acabem el podcast d'avui. Moltes gràcies, Sergi.
Gràcies.
I nosaltres tornem d'aquí a 15 dies. A reveure.
Mapamundi, el podcast per saber què passa al món.